Radio Fabra.
Benvinguts a Resem, el podcast de Sem Catalunya. A Resem pretén ser un mitjà per compartir idees, parlar de problemes, trobar solucions, descobrir novetats i profunditzar en tots els àmbits de la vida de les persones afectades per una malaltia neuromuscular.
La Montse y yo, la Vero, seguimos siendo las voces del programa. El Miguel Ángel sigue siendo nuestro paparazzi. Y la parte técnica está en las manos de Luis, es el técnico de Radio Fabra, y del David, el responsable de comunicación de ASEM Cataluña. Y después de la presentación, ya vamos a descubrir los temas de hoy.
Arrasen.
En este episodio hablamos con dos invitadas de cambiadores inclusivos y de la reciente actividad de ASEM Cataluña en el acuario. Pero antes de todo, vamos a escuchar un poco de música.
Avui tenim amb nosaltres l'Anna Folch, presidenta de Cambiadores Inclusivos, una entitat que lluita per la instal·lació d'aquests espais adaptats pel canvi de les persones amb necessitats de suport. Coneixerem més sobre la seva feina i la importància d'aquesta iniciativa. Benvinguda, Anna.
Gràcies, Montse. Moltíssimes gràcies.
A veure, primer de tot, per qui no us conegui, què és Cambiadores Inclusivos i d'on te va sorgir aquesta idea?
Bueno, a veure, et diré que és una entitat. De fet, el nom oficial és Asociación para la Coordinación de Cambiadores Inclusivos.
Ho hem retallat.
No, això ho retallem tots. Nosaltres també ho retallem, perquè al final la gent ens coneix com els pseudònimos, no? Com un Cambiadores Inclusivos, ja ho diu tot. Aquesta iniciativa va començar, si et refereixes al moviment internacional, ja fa anys, ja fa més de 20 anys a Anglaterra.
I aquí a Espanya?
I aquí a Espanya, a la pandèmia, el 2020.
I a Catalunya igual?
I a Catalunya igual, sí, perquè cobrim tot el territori nacional. A la pandèmia, ja saps que les pandèmies donen molt per pensar i per...
I per cuinar.
Per cuinar i per treballar i per fer altres coses. Llavors, un company va trobar... De fet, per ser fidels, tot va començar amb una activitat inclusiva que era uns balls de saló, una festa. I allà es van trobar que la gent no es podia canviar. No podien anar al lavabo perquè no hi havia lavabos en condicions que cobreixin les necessitats d'algunes de les persones. Per tant, van dir, què passa? Què fem? Què fem amb la gent que és incontinent? Què fem amb la gent que fa servir penyals? Què fem? Llavors van començar a investigar per Europa, van descobrir el moviment de Changing Places i van dir, pues vamos a por ello.
Vale, i per la gent que no està habituada amb aquests termes, què és un canviador inclusivo? En què es diferencia un canviador inclusivo d'un lavabo pròpiament dit adaptat?
És un altre concepte de bany. De fet, és un concepte tan nou que encara no està reflexat a la normativa, encara no ho tenim legislat. És un concepte d'un espai prou segur e higiènic per persones que necessiten assistència amb la seva higiene e inclús amb dues persones d'assistència. És a dir, que té uns criteris de disseny i de funcionalitats diferents d'un bany de PMR que estem acostumats d'accessible.
Vale, però perquè la gent ens entengui, pots dir elements que té el canviador?
Té altres, té molts elements, Montse, la llista és molt llarga, però bàsicament, per entendre'ns una miqueta, nosaltres pensem en dos tipus d'usuaris, el que fa servir el canviador i la persona d'assistència. És tan important un servei com l'altre. Tenim una camilla regulable a l'altura, un rentamans regulable a l'altura, un inodoro, unes alarmes, una mampara de privacitat, un sanitari d'ostomia, bueno, evidentment les papereres, deixa'm pensar, a veure si algun... La camilla l'he dit? No he dit la camilla, veritat, no, una camilla regulable en altura, una per canviar persones adultes. Perquè, clar, si hi ha canviadors per bebès, per què no hi ha canviadors per persones més adultes?
I grua tenen?
Perdona, també, és veritat, pensant... avui tenim un dia núvol aquí, en aquesta ciutat, tinc que dir-vos. Avui tenim un dia núvol. Sí, clar, la canvia importantíssim per aquest segon col·lectiu que hem dit, que són les persones d'assistència. Tenim que pensar en tot el tema de prevenció de riscos, de la salut de les persones, de les mares, dels assistents personals, que necessitem d'una grua per poder mobilitzar a una persona que pesa 50, 60 o 70 quilos.
Vale, o sigui, el canviador inclusivo és un lavabo adaptat a un nivell molt, molt superior.
2.0,
Molt superior, molt superior. On realment pot entrar la persona amb els assistents que necessiti, tot regulable amb altura per poder canviar-se i fer el que tingui que fer sense cap tipus de problema.
Exacte. El que passa és que també et diré que a mi m'agradaria deixar molt clar que la visió que tenim nosaltres del moviment de canviadors i dels espais és una mica més global, perquè apliquem criteris d'accessibilitat una mica per damunt del que diu la llei.
Sempre s'ha d'anar una miqueta més, perquè llavors aconsegueixes menys.
Sí, no, nosaltres ho aconseguim tot. No,
ah, vale.
Perdó, no, arribarem. Per exemple, si voleu un petit detall, pues, està el tema de la gestió del canviador. No pot entrar qualsevol. No recomanem que es quedi obert. Vosaltres imagineu que seria un espai on hi ha una grua, una camilla. No seria net, no seria segur, no. A més, com és per cobrir una necessitat i no és per cobrir un col·lectiu de persones, que això també m'agradaria deixar-ho molt clar, tenim que pensar que la gestió, qui entrarà, com es netejarà, quins detergents es faran servir, tots aquests detalls, tot això és qüestió de gestió. I és molt important que hi hagi una entitat darrere que gestioni bé aquest espai.
Quan has estat parlant ara de com es netejarà, també es tenen en compte les persones que tenen problemes de sensibilitat química.
Evidentment, recomanem sempre uns determinats sabons que es facin que siguin molt neutres, etc, etc. També tenim el tema dels arnesos, de los arneses, ¿vale? I on nosaltres entenem que cada persona usuària que ho necessita porta el seu arnès, però es té que gestionar també un arnès per si algú passa per ahí i no té arnès. Hi ha moltes coses que es tenen que gestionar, és que és molt, molt ampli el projecte.
Vale, però anem per parts. Sí. Aquests tipus de canviadors, on te penseu que tenen que estar ubicats? O on estan ubicats, si és que ja n'hi ha alguna a Catalunya?
Sí que n'hi ha. Hi ha 6 o 7 a les estacions d'esquí del Pirineu, ben bé, quasi totes. Hi ha un que començarà aquest mes que ve, que s'inaugurarà aquí a Barcelona. Hi ha els de les platges, que són només per temporada de platges. Perdona, m'has preguntat abans?
A on creieu que tenen que estar aquests canviadors?
Vale, molt bé. Per nosaltres hi ha dos espais o dues situacions molt, molt, molt útils, imprescindibles. Primer, un lloc on la gent, on les persones estiguin molta estona, per exemple, un parc d'atraccions. Allà te'n vas a passar tot el dia, necessites un canviador inclusiu, perquè si tu portes un penyal o necessites assistir a algú, no pots canviar-ho. O un lloc on passin moltíssimes persones. Per exemple, una estació de tren, un aeroport, una ciutat sanitària. Sisplau, una ciutat sanitària. Com és possible? La quantitat de gent que faria servir el canviador inclusivo en una ciutat sanitària. Amb una ciutat del teatre, hi ha molts espais que es té que fer servir, cultural, esportiu, tot el tema dels poliesportius, l'esport adaptat, l'esport per gent gran, rehabilitació, piscines, ui, doncs...
Vale, i aquests canviadors inclusius tenen unes dimensions molt grans que fa que no es puguin posar als llocs o són reduïts i es poden posar? Més o menys quines dimensions tenen?
Mira, es poden posar segur. Amb un parc d'atraccions, 12 metres quadrats, no res.
12 metres quadrats perquè la gent ens entengui què és.
Calculem una mitja, perquè cada espai es té que personalitzar, no? No tots els habitatges són iguals, doncs els canviadors tampoc, segons l'espai. Però bueno, perquè visualitzar una mica, un canviador pot fer servir l'espai d'una plaça d'aparcament de cotxes al carrer de persones de mobilitat reduïda. Us imagineu una plaça al carrer? Aquesta plaça al carrer, amb l'espai de transferència al cotxe, evidentment, és el que faríem, el que diríem que és un canviador inclusiu, com a espai físic.
És a dir, tots aquests llocs que has citat tenen espai més que de sobres per posar-ho. No si no ho volen posar, és perquè no volen.
Per això, no els hi va de 12 metres amb un espai de 7.543 metres. No pot ser.
Vale, perquè veieu oposició quan esteu recomanant posar això? I veieu més oposició a part de l'administració pública o del sector privat?
És que jo crec que el projecte encara és molt nou. És molt nou. El que sí que veiem és que o la gent ho veu de seguida i ho entén de seguida o no ho entendran mai. O sigui, independentment, perquè evidentment hi ha espais privats que diuen, mare de Dios, això ara s'ha posat a Jerez, s'ha posat en un centre comercial privat i ho han posat perquè ells veien, a l'U-Shopping, veien que aquesta necessitat feia falta. Punto.
Vosaltres creieu que teniu molts problemes a l'hora de fer entendre la necessitat d'això? Perquè, clar, estàs parlant amb persones del col·lectiu que jo entenc perfectament la necessitat. Però hi ha molta gent, com per exemple el nostre tècnic, que potser no entén la necessitat. La gent us entén o no us entén?
A la gent li costa molt. I al teu tècnic ara li preguntaré si té avis o si té gent gran, si ha tingut a la família persones amb incontinència. Llavors, si algú hem tingut a la nostra família, algú amb incontinència, entendrem l'espai. Però sí, ens costa. La veritat és que hem fet una... No et diré que és fàcil, no és fàcil. No ha sigut gens fàcil arribar fins aquí. Ha sigut molt difícil. Ara estem passant una temporada difícil, per dir-ho d'alguna manera, perquè la gent, les entitats, el que entenen és que veuen la idea, però al final no acaben de complir tots els requisits funcionals de lo que és un canviador inclusiu. Per tant, això fa molt de mal. Això fa molt de mal. Perquè tu entenguis, Montse, t'ho diré amb altres paraules. Tu, què diries si jo et presentés una rampa que acabés amb un grau?
Pues que menuda rampa.
Pues menuda rampa, pues lo mateix amb els canviadors inclusius, m'entens? Jo puc dir, un canviador inclusiu té aquests criteris de funcionalitat. No els hi podem canviar, no podem reduir-ho. No podem, mira, ara com me falta esto, voy a quitarle. No. Hi ha gent, per exemple, una vegada ens van dir, vamos a quitar la mampara de privacitat. Pues perdoni, no. No pots treure la mampara de privacitat. Perquè si tu estàs sentada a l'inodoro, vols privacitat, punto. Si no, no és un canviador inclusiu.
Vale, al tècnic li ha agradat. Vale, llavors, la situació d'Espanya, sé que hem començat, com has dit, més enrere, o sigui, més atrasats que la resta d'Europa, però estem molt, molt endarrerits, o hi ha països que encara estan més endarrerits? Em refereixo a nivell d'Europa, eh? No ens anem a comparar amb Àfrica ni coses d'aquestes, no, no. Perquè ja sabem que estem més avançats.
No, no, perdona, estem molt bé, perquè a nivell d'Europa tenim Anglaterra, Alemanya, França, Irlanda, els anglesos i algun més, punto. O sigui, 5 o 6, estem en el punto 6 o el 7, sí, sí.
Ah, doncs pues estem prou bé.
Pues estem prou
I
bé.
I estàs dient que n'hi ha pocs, doncs pues estem fantàstics.
Pues per això t'ho dic, estem prou bé si comparem amb Europa. Andorra i Andorra, per exemple, però mira la diferència. Andorra i Andorra, i és molt petit, o no, un i mig, perdó. No hi ha dos encara, hi ha un i mig. I en canvi aquí, que són molt més grans i en menys. Però bueno, tot això és el que he dit, depèn de la sensibilitat, depèn de la visió que tingui una persona, del polític de torn, del col·lectiu, de les famílies, és que tot, de les empreses privades també. És que tot depèn, és com tenim que encaixar tots els espais perquè al final funcioni el projecte.
Vale, perquè aquests canviadors inclusius, com tu has dit, que es posen a la platja de Barcelona a l'estiu, es crea una obra i es fa i després es desmunta o funcionen d'alguna altra manera?
Bueno, això dependrà de l'Ajuntament, eh? Això ja no depèn de mi. Nosaltres com a entitat només assessorem.
Vale?
En aquest cas, jo sé que aquí a Barcelona hi ha uns que s'estan jugant per la temporada de platges i hi ha altres que s'estan fent d'obra fixa. Per tant, depèn de cada entitat i cada ajuntament.
Vale, o sigui que de la mateixa manera que els de Barcelona són de lloguer els de la platja...
Però també hi haurà, ja t'ho dic jo, d'aquí un parell de setmanes o tres setmanes, ja l'obra fixa tindrem a Barcelona.
Ah, mira que bé. Bueno, pues ja
notición.
Exclusiva, breaking news, tenim de tot el programa.
Notición.
Vale, llavors, us demanen assessorament?
No, no, és la nostra tasca. Sí, nosaltres com a entitat, jo tinc que deixar molt clar, una associació sin ànim de lucre. I nosaltres, la nostra tasca és precisament assessorar a les entitats que ho necessitin, que ho vulguin implementar. Fem un registre, que això és molt important, un registre d'on estan ubicats tots els canviadors, perquè fins que això no estigui i no surti a la normativa, clar, la gent té que saber on estan, perquè si tu vols anar de viatge a Segòvia i no et diuen on pots canviar-te el penyal, no aniràs a Segòvia, aniràs a Toledo. Llavors, és molt important que l'associació estigui darrere, que els nostres tècnics estiguin a darrere amb un suport gratuït, evidentment, i col·laborant sempre amb, i entenent sempre l'altra part del projecte, perquè entenem que després hi ha la part econòmica. També és molt fàcil dir-ho, vull això, però després tens que pensar i tens que ser sèria i dir, a veure, un moment, vols això, però a veure, com lo gestionamos, cuánto vale, etcètera, etcètera.
Vale, per exemple, ara que s'està fent el camp del Barça nou, és el Laporta el que us ve a buscar vosaltres o vosaltres espontàniament us presenteu al Laporta?
Pues no ho sé què dir-te, perquè depèn, depèn. Hi han...
Perquè el camp del Barça compliria requisits.
Que, o no jo sàpiga, requisits. Que jo sàpiga, no ho tenen.
Ni... No, no, això no ho tenen.
No ho tenen, que jo sàpiga, no ho tenen.
Però el ser partits de futbol de 2 hores...
Seria necessari, seria sí. Amb un estadi, mira, el... A veure, que jo de futbol no en sé gaire. El Wembley, de no sé quin partit és, el Wembley aquest, tenen canviat. A Anglaterra, quasi hi ha molts estadis que tenen ja canviadors.
Doncs el camp del Barça l'hauria de tenir també.
L'hauria de tenir també, evidentment. El camp del Barça i el Bernabéu també tindria que tindre algú, perdona, que també estan d'obres.
Doncs pues mira, ja en tenim dos.
Pues mira, ja en tenim dos, que aquí ja estem esperant. No, a la pregunta que m'has fet abans, depèn. Hi ha entitats que són elles que venen a nosaltres i ens demanen, us hem vist a les xarxes socials, us hem vist por ahí, volem fer això, o al contrari, som nosaltres que anem picant a la porta i diem, miri, li vull presentar aquest projecte, si li interessa bé, i si no, seguim el nostre camí.
Vale. I ens pots explicar la història d'algun usuari que li hagi canviat la vida, això de que s'hagi instal·lat un canviador inclusiu en el seu àmbit d'actuació?
Mira, jo l'únic que puc dir-te és que l'any passat a la platja, per ser exacte, al punt de Nova Icària, hi havia usuaris que ens deien vengo a canviar-me aquí perquè en mi casa no tengo toda esta comodidad. I no eren usuaris de platja, venien simplement com a higiene personal diària. O sigui, anaven a un espai públic perquè a casa seva no tenien el disseny que necessitaven.
Uau.
És molt, molt heavy. Mira, el que podríem fer també és demanar les estadístiques. Com ha evolucionat el punt de bany assistit a aquesta ciutat amb els, quan hi ha canviadors o quan no hi havia.
Bueno, de fet, aquest any està previst que les 3 platges tinguin el seu canviador inclusiu. Un l'inauguren ja la setmana que ve.
Sí, tenen previst 3 o 4 punts, Montse, cuidao, eh?
Barceloneta, Icària i Fòrum, fins on jo sé.
Jo crec que sé una mica més. No sé on ho tinc, però ho tenia...
Quizás uno más?
Sí, 4, jo crec que seran 4.
4? I l'altre?
No ho sé, pregunta-ho a l'Ajuntament, però jo crec que seran 4.
Vale, doncs pues, ja diem de notícia que si fiquen canviador inclusiu és que s'obre una nova platja adaptada a Barcelona, amb servei de suport al bany, perquè entenem que tot va lligat.
Pues sí.
O sigui, podrem anar a un altre lloc a banyar-nos. Fantàstic, tot són bones notícies. A veure, llavors, has estat parlant de que lo important, que això no està contemplat a la llei, que lo important perquè es facin canviadores inclusivos és que hi hagi una llei que ho estigui obligant, de la mateixa manera que obliga que hi hagi un lavabo adaptat amb 2 barres al costat que ja es considera lavabo adaptat. Què s'hauria de fer per incloure això a la llei? Creus que està proper, que no està proper? Sabem que està lluny, però... A vegades les llunyanies són més a prop del que pensem.
Això espero. Mira, la veritat és que nosaltres hem començat una mica acompanyant a les entitats i assessorant, però el nostre objectiu principal és arribar a canviar la normativa. A l'entitat, jo el que vull fer, i els meus companys i les meves companyes, és arribar a canviar la normativa perquè sigui d'obligado cumplimiento, punto. És l'única manera. I encara i així serà difícil d'implementar quan estigui la norma, però sí, l'objectiu nostre és canviar la llei. Això està claríssim. Jo el que necessito és, el que volem nosaltres és tancar el xiringuito, arribar, canviar la llei i cerrar el xiringuito i dedicar-nos a una altra tasca. Tardarem una mica? Evidentment sí, tardarem una mica. Per tant, a mi m'agradaria, si puc, fer una crida i a qualsevol persona que ens pugui ajudar a conèixer gent, a partits polítics, ajuntaments, a institucions, a qui sigui que vulgui canviar la llei d'aquest país, amb aquest tema que ens truqui, que ens acompanyarà i estarem molt contents.
I aquesta gent que vol contactar amb vosaltres, digue'ns les vostres xarxes socials i els vostres mails, per si de cas.
Ens busquen sempre com Canviadores Inclusivos, Associació per a la Coordinació de Canviadores Inclusivos. Llavors ja, a l'Instagram es talla una mica, Canviadores In, perquè no hi cap tot. Al Facebook hi cap tot, Canviadores Inclusivos, ¿vale? De totes maneres, el mail jo crec que podrien escriure a la presidència de l'entitat, que és presidencia@canviadoresinclusivos.org.
Ara que estàs parlant d'Instagram, la setmana passada, més o menys, va aparèixer una història a l'Instagram de que tancàveu.
No, això...
O una interpretació de la història.
Això és una altra història. Això sí que és una altra història. Sí, vam posar una publicació bastant dura, sí, no et dic que no. Sí, perquè tenim que... A veure, nosaltres som persones també, i com a persones... tenim temporades bones, temporades dolentes. Hem passat una temporada molt dolenta. Jo tinc que defensar els meus companys que treballen, les meves companyes, moltíssim, que dediquen moltíssimes hores per lluitar per aquesta causa, i el que no podem permetre és que les institucions o les empreses o les famílies o sigui qui sigui, ens ignorin. Això no ho podem permetre. No podem permetre... que no se'ns tingui en compte, per exemple. Si després d'assessorar amb un treball i has estat treballant constantment, has viatjat, has fet una col·laboració ciutadana i després no et diuen res, inauguren i no et diuen res, això no es té que fer, Montse. Vull dir, no podem perdre l'oremus. Jo entenc que estem en una societat molt accelerada, ho entenc, però les coses tenen que ser sèries i professionals. Per tant, hem arribat a un punt que hem dit vamos a ver, vamos a hacer pausa. Pausa, respirar, pausa, i tornem, i seguim d'una altra manera, amb altres objectius, d'una altra manera.
Vale, perquè el tema de canviadores inclusivos és com un assessorament, i llavors quan s'ha fet el canviador aquest inclusiu, si està bé, li fiqueu la pegatineta.
Exacte, i el posem en un mapa, i el posem al mapa, allà al mapa, tenim un mapa, tindrem un mapa quan tinguem molts més recursos, tenim un mapa per ara, molt senzillet, però posem el mapa, perquè tu quan vulguis anar a Jerez o a Sevilla o a Pontevedra, on vulguis, puguis saber on tens un canviador inclusiu.
Fantàstic.
I al dia d'avui, si queremos consultar este mapa o saber...
Está lo que pasa es que la web, tengo que reconocer públicamente, es que tiene errores porque todo tiene coste y estamos un poco justos de presupuestos, pero estará colgado de nuestra página web, canviadoresinclusivos.org.
Vale. Pronto lo podremos ver, ¿no?
Eso podemos espero, saber. Eso espero. Vale. De todas maneras, que nos contacten a alguien y les podemos pasar toda la lista de los que hay hasta ahora. Tampoco son, ya te digo, mayoritariamente están en Cataluña, País Vasco, Galicia, ahora Andalucía y Murcia. Vale. Aunque no todos tienen la pegatina.
Vale, porque les falta algún de los elementos.
Porque o tienen errores de construcción o de funcionalidad. Sí.
Vale, només els top son los que tienen la pegatina.
Sí.
Vale.
No, només els tops, no, és que els que
estan ben fets.
Los que és un canviador inclusivo és un canviador inclusivo. Lo de més seran, digue-li com vulguis. Mira, aquí també m'agradaria fer un pequeño inciso, Montse. És canviadores inclusivos, és un nou concepte que no està en la llei. Vull dir, per què li volen canviar el nom? Que no canvien el nom ni el disseny. Perquè després li diuen... Cambiador adaptado inclusivo, cambiador accesible, vestidor accesible, cambiador Gaman, cambiador más el nombre de la empresa, baño familiar plus, vestuario accesible. ¿Qué es eso? No, tot ha nascut de cambiadores inclusivos, vull dir. Se llama cambiadores inclusivos, cambiadores inclusivos, en euskera, no me'n recordo com es pronuncia, i etc.
Vale, doncs creus que ens hem deixat alguna cosa per dir?
No, agrair-te.
Recordem una altra vegada les xarxes socials.
Canviadoresinclusivos.org.
Vale, doncs Anna, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres la feina que feu des de Canviadores Inclusivos i esperem que cada cop més hi hagi espais que es vagin sumant a aquesta iniciativa tan necessària. I el que ens està escoltant, us animem a seguir i a donar suport a la Canviadores Inclusivos i a les seves xarxes socials i la web. Fins la propera.
Arrasem.
sábado 29 de marzo, ASEM Cataluña celebró el Día de las Familias, que como de costumbre es una salida todos juntos para hacer piña, mientras descubrimos actividades, hacemos actividades lúdicas y culturales en nuestro entorno. En este 2025, la salida fue al Acuario de Barcelona. Os comentamos qué tal fue y cómo fue con nuestra socia Alina Ribes. Hola Alina, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Mira, el sábado tú estuviste y participaste a esta actividad, ¿verdad?
Sí, estuve en el grupo de la tarde.
Vale, y nos puedes contar un poco cómo fue la jornada. Grupo de tarde, entonces.
Sí, exacto. La verdad es que fue una experiencia que a mí me gustó mucho. Hacía tiempo que tenía como ganas de ir y cuando vi que había esta salida no me lo pensé dos veces y me apunté.
Has aprovechado, vale. Y sí. La jornada estaba organizada con un grupo de la mañana para ver el acuario, luego una comida todos juntos y por la tarde otro grupo que podía ir a ver el acuario, ¿verdad?
Sí, exacto.
Vale. Y entonces tú llegaste ahí, primero comiste con todo el mundo, ¿sí?
Sí.
Vale,
sí.
Y luego fuiste a la visita y ambos sitios estaban adaptados, ¿verdad? O sea que ¿tuviste algún problema?
No, la verdad es que no, porque la comida estaba situada en el Mare Magnum y la verdad es que fue muy fácil de entrar y de buscar, tenía rampa y era muy fácil, además estaba en la planta baja. O sea que no tenías ni que complicarte para coger un ascensor ni nada. Y luego para ir al aquarium y dentro del aquarium fue muy práctico porque había una rampa para acceder y ver, bueno, los peces y todo. Y la verdad es que en todo momento no tuve complicación ni con mi silla ni con nada.
Perfecto. Y la visita era con una guía, ¿verdad? ¿O ibas solo? Vale.
No, iba con una guía.
¿Y qué tal? ¿Has descubierto cosas interesantes? ¿Ha cubierto tus expectativas el acuario?
Sí, porque la verdad es que la chica lo hacía, la profesional que nos acompañaba, se notaba que sabía sobre el tema y que además le apasionaba, porque claro, era no como trabajo como guía, sino que le apasionaba el mundo marino. Y entonces, pues todo lo que queríamos preguntar o se le preguntaban, pues nos lo iba resolviendo sin ningún problema y había curiosidades que eran muy interesantes y que nos contaba y nos resolvía sin ningún problema, la verdad.
Guay, muy bien, ¿no? ¿Y era la primera vez que participabas en una de las actividades de ASEMCAT?
No, yo participé también, por ejemplo, fui el año pasado en la Sagrada Familia y esta es la segunda vez.
Vale. Bueno, sí. ¿Y seguirás, bueno, repetirás otra vez o...?
Sí, claro, vale. Sí, porque además también permite estar con gente nueva, pero que además permite estar con gente que ya conoces, pero de otras jornadas o actividades que se hacen.
Vuelves a conectar con alguna persona.
Exacto.
Que ves quizás pocas veces al año. Vale. Y sí. Sabemos que estaba también la asistente personal de ASEM Cataluña, ahí Sol. No sé si tú has hablado con ella.
Sí, la conozco, sí.
Vale, porque recordamos que siempre en las actividades de ASEM Cataluña está presente Sol, que nos puede ayudar en todas las actividades. Por ejemplo, durante la comida o quizás bajar la silla del coche. U otros momentos en que necesitamos una pequeña ayuda. No sé, ¿tú has necesitado la ayuda de la Sol en algún momento, quizás?
Yo, por ejemplo, este fin de semana sí que es verdad que la necesité un momento para que me acompañara al baño, porque las puertas, bueno, la puerta para acceder es más grande que yo, como me pasa siempre, entonces sí que necesitaba ayuda con las puertas y si necesitaba algo, pues, y la llamaba. Pero sí que me ayudó en algún momento puntual, sí.
Perfecto. Vale, y entonces, ¿quieres destacar algo más de la jornada, de lo que te ha llamado la atención o que quieres comentar con los socios y las socias?
Bueno, que fue, la verdad es que fue una actividad muy entretenida y además también muy, educativa, como diría, ¿vale? Que es decir, el ambiente era muy tranquilo y agradable, y la verdad es que si hacen más actividades como estas, pues que no me lo pensé dos veces otra vez, también me apuntaré seguramente.
Vale, perfecto. Muchas gracias, Alina, por tu testimonio.
Muchas gracias a vosotros.
Comentar que ya está abierto el primer parque infantil de Barcelona. Fue impulsado por Ana Morello, una mamá activista en derechos de niñas y niños con discapacidad. Y este parque está en los Jardines Massana, que están en el barrio de Congrés, en Barcelona. Esperamos que lo disfrutéis mucho con vuestros hijos y hijas.
Abans de recordar-vos totes les activitats programades d'aquest any de manera recurrent, us avancem dos activitats importants. A veure, 14 de maig, Assemblea Anual de Socis. Aquest any es farà únicament en format presencial al recinte de Fabra i Coats. Encara no se sap a quin local. I, importantíssim, 31 de maig, durant tot el dia, farem les jornades mèdiques. Aquest any les farem a l'alberg Perratarerres. D'aquí poc rebreu tota la informació. I a les xarxes socials us compartirem més detalls sobre cadascun d'aquests esdeveniments, així com la resta d'activitats previstes per a socis i sòcies de SEM Catalunya.
Repassamos l'agenda de talleres i activitats de continuïtat de SEM Catalunya. El cor de SEM, nuestra coral, ensaya los lunes mañana. Los martes y los jueves mañana están dedicados a la gimnasia. El club de lectura, que es online, se hace una vez al mes los martes. Y los jueves tarde están dedicados a los grupos. El segundo jueves de cada mes hay el grupo de adultos. El tercer jueves, el grupo de familiares. El último jueves, el grupo de Steiner.
Si teniu alguna idea, sugerència o queixa que vulgueu que tractem en un futur podcast, ens ho podeu contactar a través del mail arrasem@asemcatalunya.com. Tots els podcasts de Resem i la informació relativa a les activitats de SEM Catalunya les trobareu a la web, a les xarxes socials i al butlletí que mensualment rebeu. Fins la propera emissió.
A Resem.